Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Hi ha malnoms i malnoms. Alguns et venen d'herència, són llegat i història i ressonen en la teva pròpia biografia, com ressona tot allò que has après dels teus pares, l'ofici que has heretat, la tradició i la memòria. D'altres els tries tu, i són com noms de guerra, una declaració de principis, una manera de situar-te en el món i de dir aquí estic, això som i així em vull enfrontar a les coses. Hi ha malnoms de tota mena. Bolicat i Aspirino només són alguns d'ells. També són els noms als quals responen els dos protagonistes del programa d'avui, Toni Monà i Camil Casasnovas, dues persones que no podrien tenir també feines més llunyanes. O potser no tant. Toni Monà, Bolicat, és mestre d'Aixa i fill de mestre d'Aixa. Que son pare són les eines que trobes just a entrar al Museu Marítim de Mallorca i seva ha estat la tasca d'inventariar i posar nom a cada una d'aquestes eines. I Camil Casasnovas és la cara més coneguda de la Sonrisa Mèdica, una autèntica llegenda del clown a les illes i algú que per la seva feina té una visió privilegiada de tot allò que separa i uneix la rialla i les llàgrimes. Avui hi haurà un poc de tot això i alguna cosa més. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo feim en Toni Monà, Toni Bolicat, que ens rep a la cotxera on son pare abans hi tenia el taller. Ell mateix es presenta.
Bueno, doncs el meu nom és Antoni Josep Monar Reus. Vaig néixer el dia 17 de març del 63. De mal nom a ca nostra ens diuen, en això ho vaig heretar del meu pare, Bolicat. Bolicat, no sé si saps el que és un mocador que abans un temps es feia servir per posar-hi es berenar o els estris de costura. Es formava després pels quatre capets, els quatre extrems.
Un bolic.
I això és un bolic, un boliquet. Aquest era el mal nom que va rebre mon pare. I és que era tant jo també. Vaig néixer a ciutat, a Palma, puntualment en el carrer del Socors, a Tocades Brut, que se'n diu. Un barri que ja aleshores estava bastant degradat. Un barri de gent treballadora, ple de petites botiguetes i de forns, amb molta vida, això sí, i amb les senyores que fumen a tocar, consentida i entesa d'alguna manera. Al cap de vall eren dones que et cercaven la vida així com podien, veritat. I acabada la seva carrera efímera, després acabaven per fer de jornaleres o per integrar-se d'alguna manera amb la resta de les persones que vivíem ja en aquell barri.
I en què es dedicava el teu pare?
Bueno, el meu pare era mestre d'aixa i gambé. I aleshores era mestre d'aixa volander, que en dic jo. No sé si és una paraula que m'hauré inventat o no, però crec que saber bastant amb aquest col·lectiu de mestres que no eren titulars d'una gran drassana, veritat, sinó que el que feien era construir embarcacions en el lloc més inversemblant, davall d'una porxada, en el corral d'una casa, fins i tot a dins el rebador d'una casa, i pel fet de no disposar de taller propi, doncs tampoc disposaven de maquinària pesant, per la qual cosa, per escalabornar les peces més importants, els elements estructurals més importants de la barca, sovint havien de recórrer fusters dels envoltants, veritat, però un cop havien obtingut aquestes peces elaborades, després acabaven de construir la barca, com ja he dit abans, davall d'un canyís, molt a prop sempre de la riba, de la vorera.
Un funcionava per encàrrec, supòs?
Generalment, sí. Generalment així és. Estem parlant d'un temps en què contínuament encara no havien acabat de construir una barca i ja tenien l'encàrrec de construir altres dues o tres més. No anaven a pas.
Clar, i em podries parlar un poc com havia après l'ofici ton pare? Si ho vas arribar a saber.
Bona pregunta, Joan. El meu pare anava a l'escola graduada i és molt curiós perquè la meva padrineta, el Cèlcia, no volgué de cap de les maneres que el meu pare formés part de la joventut, de la falange, veritat. I, clar, en el pati, en el meu pare el marginaven, com que no portava l'uniforme i no en participa. No sé com se'n va sortir la meva padrina, perquè fins i tot la directora de l'escola la va cridar, capítol a part, per demanar-li per què el seu fill no havia de formar part d'aquell grup, d'aquell col·lectiu, però el cas és que el meu pare s'avorria solemnament en el pati de l'escola i de 10 vegades 9 el que feia era sortir i descobrir en el carrer, a un carrer dels envoltants, a un mestre d'aixa volander, que, com he explicat abans, doncs, construïa barques a una cotxera. I el meu pare, que era un adolescent, goitava i se'l mirava. Estem parlant de mestre Antoni Llonc Vic, un gran mestre artesà, com és d'aquell temps. I, clar, mestre Antoniet se n'adonava que hi havia un xicot que goitava per portar el fin que un bon dia, a l'hora de portar a lloc una taula d'esforra, el convidà a entrar perquè li donés una maneta. I aquí és quan començà un gran vincle d'amistat entre tots dos, entre un mestre ja entrat en anys i un mosset. Abans era bastant comú. I, bueno, el mestre Antoni estimava mon pare com si fos un fill seu. I van estar treballant durant moltíssims anys plegats fins que mon pare s'emancipà. I per paga, el mestre Antoni ja havia tornat tan gran que va decidir de jubilar-se, per dir-ho d'alguna manera, i fou quan li regalà bona part del seu aixovà, de totes les seves eines. I també, molt important, de les seves plantilles, dels seus gàlibs. Què és el que passa després? Bueno, que la marina tradicional va evolucionant. Estem parlant dels anys 60... darrers dels anys 50, comença a motoritzar-se la flota d'embarcacions menors i això comporta un canvi en les formes de les barques. I en què es tradueix aquest canvi? Fonamentalment amb un petit augment de la mànega, per donar cabuda en el motor. Les barques ja no són tan enfuades, ja no són tan estilitzades, adaptades a la navegació a la vela, sinó que d'alguna manera comencen a vessar les amures i en bona part també una mica les aletes. Les cobertes ja no són tan bombades, comencen a ser una mica més planeres i, sobretot, comencen a arraconar-se els aparells de vela llatina. Els rems queden com un element testimonial i trigar un cert temps, però de mica en mica tots els navegants i els pescadors professionals començaren a apostar-ho tot en el motor. I què és el que passa? Doncs que mon pare tingué l'encert de modificar les plantilles que havia heretat del seu mestre i ho feu d'una forma molt, molt harmoniosa. Està lleig que ho digui jo, que també ha estat el seu mosso, el seu aprenent i el seu fill predilecte i fill únic per paga. Està un poc lleig que ho digui jo, però és que no estic dient, no m'estic allunyant molt de dir la veritat. Mon pare era un mestre d'aixa molt fi i aconseguir un disseny encertadíssim i començar a construir llaguts de petita eslora d'entorn a 5 a 6 metres. I mira tu si ho eren guapos que un bon dia, quan beneírem el Grumete, jo tenia aleshores 6 anyets, sempre un capellà amic nostre, amic de la família, venia sempre a beneir les nostres barquetes. Encara es viu, mossèn Baltasar Ramis, frare Agustí. Aquell dia en què beneíem la barca i fèiem una festa, convidàvem a tots els amics i a tots els veïns d'aquí del Molinar, comparegué en Joan Comas, que era aleshores el propietari de l'empresa Copino, pionera en la construcció d'embarcacions de polièster. I s'enamorà del grumete i li demanà al meu pare permís per treure'n els motlles d'aquella barqueta per construir-ne en sèrie un model que es deia Bodycat. I, bueno, hores d'ara, en el litoral de les nostres illes, hi ha més d'un centenar de barquetes amb aquest disseny, amb aquestes formes tan, tan guapes.
M'estàs parlant d'una tradició i una manera de fer embarcacions aplicant uns coneixements que s'anaven transmetent de generació en generació i que a més implicaven com a molta paciència, no era una cosa que un dia per l'altre fer una barca, sinó que no sé quant de temps li podia dur ton pare un treball concret. I clar, això també implicava que la gent que comanava una barca havia de tenir paciència. I quan li comanava qualcú, sabien a qui li comanava i sabia que valia la pena esperar. Vull dir, no era com avui en dia, no? Que te'n vas i te'n compres una.
Que és dit i fet.
Sí, exacte.
És ben cert, és així. És així. Però bueno, escolta'm, també t'haig de dir que eren mestres amb una resolució, amb una capacitat resolutiva, amb una habilitat tan, tan gran, producte de tants anys d'experiència, que tampoc et pensis que triàvem tant de temps en fer-ne una de barqueta. Quan em vaig posar a treballar amb el meu pare, tindria jo uns 24 anys, m'hi vaig posar tard. Puc dir-te que un bot o un llaüt el podíem construir en 3 o 4 mesos. Això sí, dedicant un grapat d'hores cada dia. Però aquella destresa, aquella habilitat, feia doncs que la feina retés.
Que tenen de peculiar les embarcacions tradicionals mallorquines, és a dir, el llaüt mallorquí... És una embarcació adaptada a la mà mallorquina, és una embarcació adaptada en el seu entorn, d'on per fet, i en els materials i en els coneixements que tenien i les necessitats que tenien els navegadors.
Sí, sí, a totes quantes preguntes has formulat. Tot i que cal matisar que aquesta tipologia d'embarcació, tant pel que fan els llaüts com en els gussis, com en els bots o les pasteres, podria dir-se que són comunes a tota la Mediterrània occidental i oriental en general. Fins i tot en el nord d'Àfrica, en el Magrib, trobes embarcacions que són de tipologia semblants. El que passa és que després cada mestre porta el seu barret, tots els mestres tenen el seu estil, i sí que és cert que els mestres illencs imposaren un disseny molt peculiar, reconeixible a milles de distància.
Quina era la qualitat d'aquest disseny que fes que se reconeixés tan fàcilment?
És una molt bona pregunta, perquè, a veure, durant moltíssims anys, durant uns quants segles, els mestres d'Aixa a les nostres illes eren molt habilidosos i el seu art era reconegut per tot arreu, guaita. De fet, encara ara dominen un seguici de tècniques constructives que jo no els he vist a cap altra contrada, a cap altre indret. Podríem allargar aquesta conversa dies i dies, però podria dir-te que, per exemple, i en tots els respectes, a Catalunya, per Itàlia, per Nou del Magrib, determinats aspectes no els dominen com si ho feien els mestres d'Aixa. Sobretot en qüestions vinculades a ensemblar l'obra viva en l'obra morta. Un nivell tècnic importantíssim, i bueno, tot just per aportar una simple data històrica, l'armada francesa venia a contractar els mestres d'aixa mallorquins i menorquins i les emportava en el nord d'Àfrica i però en el sud de França, perquè, doncs per això, valorant la seva capacitat tècnica, els emportaven per desenvolupar doncs, projectes de construcció de grans vaixells. Aquí ja no estem parlant de llaüts o de bots, estem parlant de xerecs, de pailabots, de fragates, d'embarcacions que després passaven a formar part de l'armada.
Parlem un poc de la teva família. M'has dit que la teva padrina no volia que ton pare es vestís de blau.
Sí. Tampoc volia que sortís amb ses barquetes per fora, perquè la meva padrina era de les que deien que la mà fa forat i tapa.
Aquesta frase m'encanta.
Sí. Sí, sí, no passava pena pel meu pare i no ho volia d'aquestes maneres. El que passa és que un pare ja de ben jovenet desenvolupar una vocació per la mà tremenda i també per la pesca artesana.
I era gamber, deies?
Sí, gamber. Intentar inculcar-me que jo també pescàs gamba d'esca, veritat. I ho vaig provar. El que passa és que aquí sí que estem parlant d'una feina duríssima. I després de 2 mesos de gairebé tot un estiu de treballar amb ell, vaig dir-li a mon pare, no, aquesta feina no està feta per jo. Però sí, sobretot jo el que record més viu que tinc que era ja de ben petit, 4 o 5 anyets, mon pare s'ha començat a establir i aquí sí que ja llogar un local a Quines Molinar, on habilitar la seva primera drassana, en aquest mateix carrer, no ben bé aquí on estem ara, però sí, en el mateix carrer. I jo tinc que record viu, en 4 o 5 anyets, jugar entre una barca enramada, jugar entre les quadernes d'una barca. Jo vaig créixer ensumant aquell olor tan peculiar de la fusta acabada de serrar o de polir, ja bé fos pi, roure, alzina, entre l'olor de l'estopa i en un taller ple d'eines. Això a mi de nin m'encisava allò més.
Clar, devia ser com un món semimàgic, totes aquelles
sí.
Eines, a més, perfectament col·locades, com ens ho tenien aquell
sí. Gent. Sí, bé, o no, perquè si en aquell moment estaven fent feina, doncs hi havia una escampadissa d'eines i d'instruments per aquí, per allà, però era com un espai de joc màgic, com tu bé deies.
Clar, quan es va despertar la teva vocació sempre hi va estar allà?
La meva?
La teva, sí.
Bueno, guaita. Jo veia el meu pare... En sabia de la seva gran destresa, ja aleshores era un mestre molt reconegut i jo ja de jovenet vaig pensar i vaig dir jo treballava d'auxiliar administratiu, escolta'm, tancat a una oficina, al darrere d'un ordinador, dels ordinadors d'aquells temps que eren enormes. I era una cosa tremendament avorrida, tot el sant dia tancat a dins d'una oficina. I mentrestant veia el meu pare, tot repetir un cop més a la drassana, envoltat de fusta, de barques, i vaig dir, guaita, jo vull aprendre aquest ofici. I el meu pare no em volia de mosset. El meu pare ja m'advertia, em digué, no, aquesta feina és molt dura, tu tens una bona feina, deixa-ho córrer, deixa-ho estar, però jo som més que perdut que un peixet de xarxa, soc més que perdut que un porcellet de llet, i fort i no em pugui, vaig insistir amb un pare fins que va dir, ho provarem. I això es traduïa en més de 25 anys de treball que l'enyor, el trop a faltar, foren els millors anys de la meva vida, laboralment parlant.
És una feina meticulosa, però també tranquil·la, en el sentit de... Estàs tot sol, ningú te mereja... No sé si m'estim més això que una oficina.
I tant, i tant que sí. Per paga, jo també quan era al lot, record que acompanyava el meu pare als pinars o als aldinars, a triar la fusta. Això també és formidable, escolta'm, aquell contacte amb la natura, aquell escollir els arbres torts, perquè aquesta és una altra. A una barca són pocs els elements estructurals que podràs obtenir de peces lineals. La majoria que t'haig d'anar a comptar és les quadernes, els baus, tot presenta una certa corbatura. I és evident que el que has d'anar a escollir és peces de fusta que presentin una forma, una morfologia similar. I això és el que ens portava el meu pare i jo als aserradors d'aquell temps, les explotacions forestals d'aquell temps, on també record que en comptes d'aquests camions tan sofisticats que hi ha ara, doncs el que trobaves era amb un mul, amb una somera, que eren els que traginaven els tronys acabats de serrar des de dalt de tot de la muntanya o del turó fins a l'esplanada de baix on els anaven amuntegant per després anar sostallant les soles. Veritat, tots aquests records els tenc ben vius. I deixa'm que conti una anècdota, perquè record que un dia un dels encarregats d'aquesta explotació forestal li digui al meu pare: he observat que no veniu en cap plantilla per assajar-la per sobre de les branques o dels tronys per garantir que guarda la forma que desitjau obtenir. I el meu pare li va respondre: és que els atenc a totes dins el capot i no necessit cap plantilla per ja veure que d'un arbre d'hort puc treure les quadernes que jo necessit. I també em va transmetre aquesta fascinació a mi, i d'aquí que quedàs prendat i fascinat per aquest ofici.
25 anys construint barques, que també van ser 25 anys en què el món de l'embarcació va canviar radicalment.
És així, és així, desafortunadament és així. A pesar que queden encara enamorats d'aquest món de la marina tradicional, afortunadament és així. I això fa, doncs, que encara hi hagi a Mallorca una flota d'embarcacions tradicionals important, més nombrosa que d'altres indrets, on aquesta tendència ha estat molt més agressiva, molt més evident, molt més palesa. Ara que treus aquest tema, fou tant la fascinació que ens transmeté a mon pare que sent i experiment cap a la marina tradicional gràcies al meu pare, que ja també de ben jovenet vaig començar a formar part de diverses associacions culturals dedicades a la protecció i difusió del patrimoni marítim, l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca en particular. Vaig col·laborar amb algunes revistes, com és ara Xabec i Mar de Març. Vaig participar en alguns inventaris de la flota mallorquina, i tots i cadascun d'aquests inventaris portats a terme amb un espai d'uns 5-10 anys per contrastar i comparar, el que fan és, doncs, això, apalesar i demostrar aquesta mimba brutal pel que fa a totes i cadascuna de les tipologies. Unes més que d'altres.
Queda mestres d'aixa, encara. Queda gent capaç de fer una...
Sí, en el seu dia també vaig fer un estudi sobre els recursos humans mestres d'aixa i calafats a la nostra illa. Després creuràs que em vaig emocionar tant que també vaig estendre aquest estudi a Menorca i a Eivissa. I sí que queden encara grans mestres altament qualificats, però ja en el seu dia detectàrem que el que faltaven a les drassanes eren mossets, que no estava garantit el relleu generacional. I això feu saltar les alarmes, i afortunadament el Consell de Mallorca fou quan obrí la primera escola taller allà a la primeria dels anys 90. I que és perllongant el temps fins a l'any 2000 i busques. Ara el que queda és una brigada, ja no és escola, però sí que és un taller de mestres d'aixa que el Consell continua mantinguent i en podem estar d'allò més contents i satisfets perquè aquests mestres i oficials que hi treballen tenen cura del manteniment d'embarcacions com és ara la Balear, les Dragoneres, l'Alzina, que també form part de l'associació que el dinamitza, un llaüt formidable, que ha complert 80 anys d'existència. I doncs això, que tenim aquesta sort de tenir un taller d'experts.
I com tu bé has comentat, has col·laborat amb les... has format part de l'associació Amics del Museu Marítim de Mallorca, i de fet, les eines que ja has posades, crec que és d'entrada, ben bé, just quan t'entres, aquella taula d'eines impressionant, la taula d'eines familiar.
Sí, són les eines del meu pare. No puc evitar d'emocionar-me cada vegada que entrenes al museu.
Inventariades i amb el seu nom.
Sí, em portà més d'un any de feina. La vaig fer jo tot solet. I dedicava cada dia, un grapat d'hores, perquè és que del que estem parlant és de prop de 800 peces, que es diu aviat. I però de cadascun dels objectes em vaig fer una petita fitxa, els vaig anar classificant, un codi que vaig idear els vaig anar inventariant, i és clar, tot respectant el seu nom i fent menció de les variants lexicogràfiques, perquè guaita, sense moure'ns de Mallorca, alerta, perquè no es diu mateixa ciutat que la banda de Felanitx o de Pollença o de Solla. Aquesta és una cosa que sempre m'ha fascinat i que també m'he preocupat d'anar recollint i documentant, fins al punt de que vaig arribar a descobrir algunes paraules guapíssimes que, però, no figuren en els diccionaris, ni tan sols a l'Alcover Moll. I ben aviat vaig extreure la meva hipòtesi del per què no figuren, a pesar de que s'associen a elements força transcendents i força importants. I és perquè gairebé totes aquestes paraules tenen que veure amb el disseny d'una barca. I abans un temps, els mestres, gelosos del seu disseny, ho tenien com un secret, que només transmetien als seus fills i o als alumnes més avantatjats. Veritat? Clar, no li trobo altra explicació del per què un diccionari com és l'Alcover Moll, on podem enregistrar milers i milers de paraules vinculades a l'ofici de calafat o mestre d'aixa, aquestes no surten. I el manco em vaig detectar 3 o 4 i em vaig preocupar de demostrar-ne la seva vigència a força d'entrevistar tots els artesans de la nostra illa, i però també de Menorca, d'Eivissa, del País Valencià, de la Catalunya Nord, aquí em permeté documentar també alguns variants lexicogràfics d'allò més curiosos, i no només la seva vigència, sinó la seva extensió geogràfica, veritat? I he fet un parell d'estudis que doncs reflecteixen aquest treball de documentació. Ara falta que els incorporem, estem estudiant de mirar-ho, de fer-ho a través de la Viquipèdia i a través del Museu Marítim, ara que afortunadament en tenim un. És l'eix entorn al qual poden vertebrar totes aquestes feines.
Parlem de la feina de calafat, que és menys coneguda que la de mestre d'aixa, però també vos dedicau a això.
Sí.
De què es tracta?
Jo sóc una persona d'allò més afortunada, perquè vaig tenir dos mestres fabulosos, dos mestres extraordinaris. I si mon pare era un bon mestre d'aixa, mestre Miquel Lliteres Ramis, el Cèlcia, era també un calafat tremendo. Tan bo que, com explicava abans, els francesos també el contractaren durant molts anys i treballar en esport del G, Mestre Miquelet sempre em contava que és allà on feu la seva fortuna, que gràcies als diners que cobrava allà amb francs francesos, poder fer un cas seva i es poder casar. I ell no només m'ha ensenyat l'ofici, sinó que també em regalà totes les seves eines, tot el seu aixovar, que altra vegada jo també vaig donar al Museu Marítim. Per tant, no només hi ha exposades les eines del meu pare, sinó també les de Mestre Miquelet. Allà estan tots els ferros de calafatar, les seves masses, i encara ressona a la meva oïda els tots de massa, aquell olor peculiar que fa l'estopa, un olor molt penetrant, que fa que, doncs, quedàs impregnada a la roba i a les mans, que els podries rentar dues o tres vegades, que seguies sentint aquell olor, que a mi m'agrada, que a mi em resulta agradosa.
I que bàsicament que la fa és aquest revestir les barques perquè suri.
Sí, protegir les juntes del forre d'una barca i però també de la coberta. Aquestes juntes reben el nom de comens o de greses. La diferència entre un coment i una gresa, com ho puc explicar d'una forma breu i que me puguin entendre els oients, els coments són les juntes entre les taules i les greses, que són més gruixades i que en comptes d'una filada d'estopa en requereixen dues o tres, són les juntes que uneixen les taules del folre amb la quilla, la roda o el codast. I, bueno, del que es tracta és, doncs, d'això, d'anar capficant a cop de massa risos d'estopa. El secret és que un ris de l'estopa que tu prèviament has filat, una estopa prèviament també untada de quitrà, perquè sigui més resistent a l'humitat, no només entri dins aquests comens i greses, sinó que quedi estreta. I un cop amb un d'aquests ferros l'has anat introduint en aquestes juntes, en aquests comens i greses, després amb altres ferros, que també reben el nom de parelles, adaptats, els puguis anar ficant endins i component. I, bueno, després tot just el que falta és aplicar màstic, un màstic que també fèiem amb productes naturals, no com ara que s'utilitzen silicones i altres productes més agressius. Era un màstic que fèiem amb plant d'Espanya i oli de llinosa, i això sí, una mica de pintura, de mini.
Quan vas dir que vas fer 25 anys de mestre de baixa i de
calafat? Més de 25. Jo em dic 25, pot ser que fossin 27, ja ens arribava l'edat de jubilar-nos. Mon pare ja tenia una edat i és una feina molt feixuga, també, guaita. I tancàrem la drassana i donàrem per finalitzat aquest capítol.
Sempre s'ha dit que Mallorca és una illa que viu d'estana a la mà. I així tot, els primers habitants hagueren d'arribar per la mar, i en molts sentits la mar allò que ha fixat el nostre caràcter, vulguem o no vulguem, no? És el límit, però també és allò com es comunica amb el món. Com definiries tu la nostra relació amb la mar i amb la cultura marinera?
Bueno, és que jo, com t'he explicat abans, jugava entre les quadernes de les barques enramades que tenia mon pare a la drassana, ja de ben petitons, visquent aquí també en el Molinar, on ens traslladàrem.
Un barri mariner, llavors.
Sí, des carrer dels Acords, en el final acabàrem per venir a viure aquí, en el Molinar. Una barriada que en aquell moment estava molt degradada. Guaita, aquest procés de gentrificació salvatge que ha experimentat el Molinar i el Portitxol en particular, no té absolutament res a veure amb el Molinar d'aquell temps. I l'àmbit marítim, el contrast és encara més brutal. Abans totes les barques eren de fusta. Barquetes petites, d'eslores reduïdes, pastaretes, botets, desproveïts de coberta. I ara, altra vegada, eren les nostres joguines. Era el nostre espai de joc. Una cosa inconcebible avui en dia, que en els lots, en els adolescents, els seus pares els consentissin que agafassin una barqueta amb dos parells de rems i sortissin per fora amb ella a nedar, a pescar, o simple i senzillament a passar gust i a disfrutar de remar, de tenir aquest contacte directe i permanent amb la mà. I si no sortíem amb les barques, escolta'm tu, descalços tot el dia, i trascant per l'escollera, pescar crancs, pescar sipis, pescar pots, pescar amb volantinet, amb una canyeta de suret, o nedar, la mà. Solor de la Posidònia, tot el dia morques, que després les nostres mares ens havien de llevar amb oli de cuina i fregar fort, perquè en aquell temps les coses com són també, com ja he dit abans, aquí en el Molinar era tremendo, eh? La plageta d'aquí, la cala d'Esportit Xolet, sempre estava plena de morques.
Ha canviat el barri, eh?
Oh, i tant, i tant, i tant. Sobretot que la primera línia és la que més afectada, estem envoltats d'estrangers. I no, tampoc ho diré per mal, escolta, la majoria són gent molt educada, i però no és el mateix, no és com en temps que en l'estiu sortíem tots a la carrera amb un balancí o una cadireta a sopar i a fer tertúlia, i aquests al·lots jugaven pel carrer, i ara no ho veus en això, s'ha perdut aquest costum.
Era Toni Monal, amb el nom Toni Bolicat, el primer dels dos testimonis que escoltarem avui aquí a Aire. En uns segons arriba el següent, Camil Casanovas, el clown més veterà de la Sonrisa Mèdica. Abans, però, fem una breu pausa.
I de tres ràdios, Dial.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Hola de nou, som en Joan Cabot, i això és Aire, i avui tenim programa doble. Hem escoltat fa uns segons a Toni Monà, Toni Bolicat, mestre d'Aixa i fill de mestre d'Aixa, i ara toca escoltar Camil Casanovas, conegut, sobretot per ser el clown més veterà de tota una institució a les Illes, com és la Sonrisa Mèdica, i a les oficines de la Sonrisa vàrem poder parlar amb ell.
Jo me nom Camil Casanovas Siurans, i vaig néixer un 3 de desembre del 1960.
I vares néixer
a Caldes de Montbui, província de Barcelona. El meu pare era xòfer, conductor de camió, i la meva mare, sus labores, com es feia en aquell temps, encara que feia feina a casa amb una Singer, i brodava llençols i tovalloles i ajuars.
Em podries parlar un poc dels orígens familiars?
Bé, els meus padrins paterns eren pobres. El meu avi va estar ferit a la guerra i feia de guarda d'unes termes romanes que hi ha a Caldes. Quan jo tinc la memòria, va morir quan jo era molt nin, tenia 4 anys quan ell va morir. La meva àvia tenia molt de caràcter i també s'ocupava de la criança de la família, dels nanos, dels fills. I la part dels padrins per part de mare eren pagesos.
I com és Caldes?
Caldes és un poble termal, hi ha aigua termal, i llavors va ser a primers de segle o fins als anys 60 o 70, era un poble camperol, i teníem els visitants que anaven a les termes. Hi havia una certa part turística, diguéssim, o aquesta part turisme de les termes, malalts que anaven a curar-se i a rebre els seus tractaments. I llavors, amb el boom industrial, diguéssim, quan va començar a créixer els polígons al voltant de Barcelona i tot això, es va començar a construir molts de blocs de pisos que eren per a aquesta gent treballadora d'aquestes indústries que havien, que van anar naixent al voltant. Avui en dia Caldes té una part que també és un polígon industrial, no tant com Palau de Plegamans, que està a 5 quilòmetres i és molt més, està molt més colonitzada per aquestes indústries, però jo recordo, Nin, un trauma que vaig tenir, que va ser quan es va contaminar la Riera de Caldes, que anàvem de nins, anàvem a banyar-nos allà, també a la piscina, però era molt més divertit anar a la Riera. Hi havia peixos, hi havia granotes, gorgs. S'ha anat urbanitzant, Barcelona s'ha anat expandint, tota Santa Perpètua de la Moguda, Palau de Plegamans, arriba a Caldes, ja va pujant, que Sant Feliu de Codines, tota aquesta zona.
I com va ser la teva infància?
La meva infància jo diria que va ser alegre, sobretot alegre, divertida. També he de dir que me vaig criar en el franquisme, del 60 al 75 va ser la part final d'aquesta dictadura, i hi havia una part, jo vaig anar a un col·legi de capellans, m'ho estupaven, vull dir, les regles, els cops de regla, les galtades, no es podia xerrar català, se hablaba español, hablamen cristiano. I llavors hi havia aquesta part fosca, la Guàrdia Civil feia por en aquell temps, vull dir, érem molt severs, molt dur. Semblava que hi havia intrigues o espies, qualsevol podia ser una espia de Franco. Els nins teníem aquesta sensació, no? O el Manco, allà on, en el meu entorn, hi havia aquesta sensació. Cuidado con lo que dices, no sé què, tal. Però l'escola jo me defensava bé, llavors no tenia problemes, tenia amics, i en el meu barri, en el meu carrer, sortíem a jugar, els carrers eren d'arena, llavors jugàvem a pilota, tenia una plaça que estava vorera, que hi havia arbres, ens enfilàvem els arbres, fèiem cabanes, érem una mica salvatges, jugàvem al carrer migdia.
Tenies germans...
Una germana major que jo.
I com... Com eren els teus pares de caràcter? D'on te ve aquesta dona artística?
Jo m'ho demano també, perquè no tinc antecedents artístics així coneguts a la meva família. O sigui que no sé si des dels cops al cap que me vaig donar de nin, però sí que he de dir que el meu pare era molt de la broma. El meu pare treballava molt, molt, però de tant en tant hi havia alguna festa... S'ajuntava amb els amics, amb els companys de feina, amb la família, i el meu pare era capaç de vestir-se de dona i sortir a fer un numeret vestit de dona. I o se comprava unes ulleres d'aquestes amb un nas de plàstic postís i arribava a casa amb el nas i trucava a la porta, i això, ell podia obrir, tenia la clau, però trucava a la porta per assustar la meva mare i dir «Hola, senyora!» I la meva mare «Però vostè qui és?» No? I, feia bromes, era bromista. Va coincidir que als 14 anys, quan vaig complir 14 anys, és a dir, dels 13 als 14, els meus pares es van mudar per motius laborals i se'n van anar de Caldes de Montbui a Tiana, un poble del Maresme. En allà va començar la meva carrera, diguéssim, artística. En allà vaig conèixer... Primer, uns companys de l'institut on anava a fer formació professional, feia formació professional administratiu, i amb uns companys vam fer un grup de música. Llavors vaig començar a estudiar música, anava a Badalona, que estava a prop, i amb un guitarrista, en Xupi, i ell us ensenyava els acords i algunes coses de musicals. Més endavant vaig anar a Barcelona al taller de músics, aprendre a tocar baix elèctric amb bons mestres, Horacio Fumero i Jorge Serralte, i vaig aprendre una mica d'harmonia i tal, i bé, me va agradar. I al mateix temps, a Tiana va arribar una companyia de teatre professional que va rehabilitar el teatre del poble que estava abandonat i va crear un grup de teatre, un elenc de teatre amateur. Me vaig apuntar. Jo i un parell d'amics ens vàrem apuntar. I en allà vaig descobrir el pallasso. Ells mateixos ens donaven formació per poder després escenificar algunes obres i me vaig enamorar del pallasso. Ja des d'aquell moment vaig fer bolos amb ells. Jo estàvem amb Arquic Titeri, que es deia la companyia, i era una sessió que es va fer dels comediants. El jefe d'aquella companyia, en Joan Armengol, havia començat amb en Joan Font, dels comediants, crec que és Joan Font, i s'havien separat, i en Joan va seguir, va crear l'Arquic Titèric, i hi havia una companyia de teatre que funcionava bé, i teníem bolos i tal, i nosaltres, els joves, vàrem començar, i alguna d'alguna manera érem transgressors, vull dir, lluitàvem, ens queixàvem al poder, fèiem sàtira de tot això, no?, un poc.
Com que anava associant, no?
Sí, bueno, també era el temps de la nova cançó, ja estàvem amb aquesta dinàmica, no?, i més allà a Catalunya, doncs, pots imaginar-ho.
Clar, i a més, tot el que no fa serà perfecte per aquesta mena de...
Sí, 16, 17, 18 anys, jove.
Com vas arribar aquí a Mallorca?
Aquí a Mallorca va ser curiós perquè jo vivia a Tiana amb una amiga, compartíem casa, i aquesta amiga me va dir: me'n vaig a Mallorca a passar uns dies de vacances. Jo en aquell temps estava fent feina de jardiner, a més de seguir, quan me sortien bolos, anava a fer bolos, i li vaig demanar al jefe: escolta, vull que me donis vacances, que me'n vaig a Mallorca amb la meva companya. I, bueno, me va dir: sí, te'n pots anar, però no cal que tornis. I vaig dir: mato de l'olla. Però, bueno, coses que passen. I me'n vaig anar a Mallorca. Vaig venir a Mallorca. Vaig venir amb ella, i ella se'n va tornar a Catalunya, i jo me vaig quedar. I vaig començar a fer carrer de pallasso. Vaig conèixer en Pilar Jimeno, vam muntar una companyia de teatre que era Fundició de Teatre de la Gugu, vaig conèixer en Vicente Alberola, en Enric de les Heres, a partir d'aquí doncs, ja he anat coneixent, vaig anar introduint-me en el món teatral mallorquí, no tant en el món actoral d'actor, que he fet cosetes, però sobretot en la part d'animació i de clown, que és el que més m'estira.
Què és el que t'estira del clown?
Jo crec que és les ganes de divertir els altres, de fer riure en els altres. Ja de nin, ja tenia una mica aquest impuls. Ja me sortia de natural. Fer el tonto, fer pallassades, fer xocar-me, caure'm, fer les coses maldestre, me sortia de natural. A mi a vegades me diuen: i com ho fas tu quan tens un mal dia per anar a l'hospital i fer riure? I jo dic: jo no tinc mai un mal dia, no és vera, però una ho procuro, no?, tenir alegria de viure, i bueno, mals dies en tenim tots, però bueno, hi ha una part que és ofici. Tu, amb els anys, vas aprenent i saps que si fas això, funcionarà. I llavors, això moltes vegades t'ajuda. I si funciona i la gent riu, aquest mal dia va canviant-se. Ja no tens tant mal dia. Ja tu també rius. Ja mires les coses d'una altra manera. Ja, ostres, et venen solucions. L'humor és un camí també per trobar solucions.
Com va néixer la Sonrisa Mèdica? Perquè crec que va ser tu, no?, que va veure un grup francès, pot ser? Que...
Sí.
Podries explicar un poc la història?
Bé, una nina es posa malalta, La seva mare és francesa, el seu pare mallorquí, i en el tractament d'aquesta malaltia se'n van a un hospital de França, a París, i en allà, sorpresa, hi ha uns pallassos. Uep. La Nina, malalta, malalta, li posa un cartell a la porta que diu: no em molesteu, només podeu molestar-me si venen els pallassos. I els seus pares van dir: ostres, això té... això vol dir alguna cosa. I el seu pare li va dir: quan estiguem a Mallorca, t'agradaria tenir pallassos? La Nina va dir que sí, i el seu pare va dir: treballem-hi. I van començar així.
Com s'enfronta un pallasso una situació tan trista com pot ser nins amb malalties terminals?
Bueno, com s'hi enfronta tothom amb això? Com t'hi enfrontes amb això? No només els pallassos, el personal sanitari, els primers la família. Com s'hi enfronten en això? És una patacada, no? No, jo al principi plorant. He plorat al principi el que no estava escrit. Xerràvem amb els companys, amb l'Enric, amb la Marta. És que ens enduem els nins a casa. No literalment, però... I jo vivia a Montuïri quan vaig començar aquesta feina. Anava a Sondoreta. De Sondoreta a Montuïri, plorant, l'Enric de les Heres va tenir un accident, va xocar contra un arbre d'una mala notícia a l'hospital. Vam demanar suport psicològic, evidentment, i ara amb els anys hem anat aprenent a manejar-ho, també amb l'ajuda del personal sanitari, perquè nosaltres, jo he plorat amb una infermera, hem plorat els dos, abraçant-nos i plorar, perquè ens acabaven de dir que fulanito arribava a un punt que no tenia cura. No hi ha cap dia que no ens agraeixin la feina que fem, però cap. O sigui, cada dia que vaig a l'hospital, a una residència, perquè ara ja ens hem obert a treballar a altres àmbits, a més de l'hospital, ja som més pallasso social, podríem dir també. Cada dia, una persona, una altra, una mare, un nin, un sanitari, i després veure també l'amor d'una mare a un fill, d'un fill a una mare, a un pare, a la padrina, al germà, la infermera, com es volca en la cura d'aquell nin, amb la cura integral a la família, aquell doctor que es tanca en el seu despatx: he provat això, he provat allò, però no trobo prou cerco per curar. Ostres, tu, tenim una sort de tenir aquesta gent cuidant-nos. M'emociono.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies als nostres dos convidats, Camil Casanovas i Toni Munà. Vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson, Jim White, Warren Ambarts i amb Johan Berling i Andreas Ferlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat. Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.